Carles Mundó, benvingut, ben tornat, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, molt content de ser aquí, com et pots imaginar.
No tinc cap mena de dubte, nosaltres que vostè hi sigui. Com està?
Doncs estic feliç de tornar a casa, sens dubte, perquè evidentment és el que portes molts i molts dies, moltes setmanes esperant, poder tornar a casa, poder abraçar els nens, poder abraçar la teva dona, poder abraçar els teus pares. Els pares grans potser en parlem menys, però són segurament els que més hi pateixen. I alhora molt trist, perquè després d'haver compartit, com és el meu cas, 33 dies i 33 nits amb l'Oriol Junqueras, en una cel·la d'11 metres quadrats, 16 hores al dia, que és el que passa a la presó, que estàs tancat físicament 16 hores dins la cel·la cada dia, doncs haver-lo d'abraçar, intentar animar-lo, deixant-lo allà, sense data de tornada, és un dia molt trist. Havíem imaginat el moment de la sortida com un moment feliç, com un moment d'alegria, i no ho va ser. No ho va ser perquè el més dur, vaig dir, la tristesa de deixar-lo allà superava molt l'alegria de sortir, la veritat.
Se'n recorda del dia 8 de juny?
Del 2017, sí. I tant que sí, perfectament.
Què va passar el 8 de juny del 2017?
El dia 8 de juny es va tancar la presó Model. Jo me'n recordo del dia i de l'hora. A les 11:30 va sortir l'últim intern.
Sap vostè que vam fer el programa des de la presó Model i aquell dia el conseller Mundó, que era el món RAC1, amb alguns dels presents aquí, crec que hi havia precisament el Gonzalo Bernardós allà, i el Pere Mas, sembla que també hi era, deia això.
Jo quan deies això de que la presó és un hotel, em sembla un comentari fruit del desconeixement, perquè jo crec que al final ningú voldria anar a viure en aquest hotel, ningú voldria passar les vacances en aquest hotel.
Era una consideració a Bernardós.
Un hotel que estigui en les millors condicions. I en això m'has fet pensar en una frase de les moltes que deia Nelson Mandela i que han quedat com a record: no coneixes bé un país fins que coneixes les seves presons. I si coneixem bé les seves presons i la Model no és representativa en absolut del sistema penitenciari, jo convido Jordi a anar a una altra presó, la que tu vulguis, de les altres 9 que hi ha a Catalunya, perquè entenguem de veritat què és una presó a Catalunya. Les altres sí que s'assemblen molt entre elles, i per tant, això, no coneixem bé un país fins que coneixem les seves presons. La presó no és un espai estrictament de seguretat, òbviament ho és un espai per la reinserció, ho dèiem al principi, i com a societat ens agradem més quan ens mirem al mirall si sabem que els diners que gastem en presons ho fem perquè aquelles persones que per una fatalitat, pel que sigui, han estat condemnades i acaben a la presó, no hi hagin de tornar mai més.
Vostè deia que no es coneix un país fins que no es coneix les seves presons. Ho manté això o no?
Sí, sí, ho mantinc, i tant que sí.
Perquè llavors com és Espanya vista la presó d'Estremera?
Bé, és que la presó d'Estremera no és el reflex de les presons espanyoles ni és el reflex de les presons madrilenyes. La presó d'Estremera és la presó més digna que tenen per ensenyar i segurament vam acabar anant allà, no per el nostre benestar, sinó per la impressió de les visites que poguéssim tenir, però pel que ens expliquen doncs, els que han estat els nostres companys de mòdul, les persones que han estat condemnades, que moltes d'elles han conegut moltíssimes presons de l'Estat, a l'Estat espanyol. Hi ha moltes presons que s'assemblen a la Model, moltes presons en què no hi ha calefacció, moltes presons en què no hi ha dutxes a la cel·la i s'han de dutxar, diguem-ne, en aquella imatge clàssica que tots tenim de les presons antigues. I, per tant, el sistema penitenciari espanyol té molts dèficits, i ho diuen els que més en saben d'això, que són persones que porten molts anys a la presó i que han vist molts centres penitenciaris a l'Estat.
Si em permet, farem un recorregut, Carles Mundó, des d'aquell primer dia fins al dilluns que va aconseguir la llibertat. Comencem per la declaració de l'Audiència Nacional. Quan entra vostè acompanyat de tots els altres membres del govern de la Generalitat a declarar l'Audiència Nacional, diguin la veritat, en aquell moment pensa que el podem fer? Pensa en la possibilitat de anar a la presó?
Sens dubte. De fet, no en aquell moment. Ja hi pensava abans, i crec que la manera més senzilla d'explicar-ho és que el dimecres 1 de novembre, dia de Tots Sants, ja vaig marxar de casa amb la maleta feta, amb la maleta comptant que no hi tornaria, i amb la maleta feta, i en el moment potser més trist de tot aquest episodi, que és quan el dia 1 de novembre, aquell dimecres, esmorzant amb els meus tres fills i la meva dona, els hi vaig explicar als meus fills que segurament marxava i durant uns quants dies no tornaria.
Li va dir per què?
Els hi va explicar? Sí, sí, els hi va dir, tant que els hi vaig explicar. I segurament el fet que els Jordis portessin ja unes setmanes a la presó em va ajudar a explicar-los el que em passaria, el que li passaria al seu pare. I els hi vaig dir tal com sona, perquè jo crec que no haguessin entès que no els hagués dit la veritat, encara que siguin petits, que tinguin 6 anys, que tinguin 8 anys en aquell moment, ara 9 i 11, era més fàcil que entenguessin el perquè, i els hi vaig explicar també com vaig saber, els hi vaig explicar que el pare no havia fet res dolent, que no havia matat a ningú, que no havia robat diners de ningú, que no havia fet mal a ningú, que evidentment estava a la presó per una qüestió injusta, que estimessin molt a la mare, que s'abracessin molt entre ells, que es deixessin ajudar, i que si algú els deia alguna cosa lletja, doncs que ho expliquessin a la mare, que ho expliquessin als mestres.
La reacció quina va ser dels nens?
Doncs ho van entendre en aquell moment, ho van entendre, i jo pensava, sincerament, i em feia patir, que fos un moment molt dolorós i de llàgrimes, i home, no va ser, com pots imaginar,
els
un moment alegre.
Els nens són una capsa de sorpreses
però,
meravelloses.
Però al final, i això va amb el tarannà, al final dir la veritat és la manera més fàcil d'explicar les coses. I té un punt de duresa, és clar. Però les coses s'entenen millor si es poden preveure, i segur que això els ha ajudat a fer la digestió. Dir-los als nens que me n'anava de viatge i que potser tardaria uns dies a tornar, era una mala explicació, perquè no me n'anava de viatge, me n'anava a la presó, i per tant això fa que s'entengui millor.
Ha parlat dels fills i sempre va acompanyat dels pares grans.
I tant.
Ho va comentar els pares grans o no?
També, i segurament els hi costava d'entendre, perquè potser tampoc segueixen doncs, l'actualitat amb la mateixa intensitat, i home, suposo que tots els que som pares, tinguin l'edat que tinguin els fills, ens posem en la pell de pare i pensem que un fill nostre va a la presó i només pot sentir dolor i tristesa.
Anem a l'Audiència Nacional. On els porten quan arriben a l'Audiència Nacional?
Doncs mentre no vam declarar, no estàvem formalment detinguts, i per tant estàvem retinguts en un passadís, que és on ens vam esperar des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, que és quan vam saber que efectivament ingressaríem a la presó. Van ser unes hores molt llargues aquelles, perquè era un passadís que no tenia més que unes cadires. Pràcticament no vam dinar, perquè...
Junts o separats estaven?
Estàvem junts, sí, sí. Uh-huh. Estàvem junts, però es va fer molt llarg, molt llarg. I vam declarar a primera hora del matí, unes declaracions que van ser molt breus, i fins a les 4, a les 5 de la tarda, no vam saber que la jutge havia resolt que entràvem a la presó sense fiança.
Com va ser la declaració? Ahir el Turull li explicava a en Jofre que no l'escoltaven, que els fiscals i la jutgessa estaven mirant el mòbil i l'ordinador. Amb Carles Mundó va ser igual?
Exactament. No tenies la sensació que no els interessava el que anessis a explicar, perquè la decisió ja estava presa. Quan vam declarar, els que estàvem citats, això, miraven el mòbil, no sé si envien whatsapps o jugant al Candy Crush, això ja no ho vaig veure, però això no tenia cap interès a les explicacions que poguessis oferir. I quan els nostres advocats van fer les conclusions per justificar que no es donaven les raons per estar en presó provisional, en aquest cas la jutgessa estava escrivint a l'ordinador, que tenies la sensació que segurament el que estava era retocant l'auto que poca estona després coneixeríem, i que segurament ja estava escrit d'abans.
Quan els informen de la decisió de la jutgessa?
Doncs això, devien ser cap a les 4 de la tarda.
Individualment o tots junts?
D'un en un, sí, estàvem en aquest passadís.
Clar, per tant, primer que li van dir, Oriol Junqueras?
A l'Oriol Junqueras, sí.
I quan surt a la presó, per tant...
No, quan criden el següent, s'obria la porta de la sala on ens informaven del resultat, i en aquella sala ja no hi havia l'Oriol.
I llavors
no sospitaves, ja ho sabies. Ja ho sabies que si l'Oriol no sortia per la mateixa porta en la que havia entrat, és que ja era camí del calabós i després cap a la presó.
Ho vau poder comunicar a la família personalment? És a dir...
No vam poder parlar amb la família fins a última hora de la nit, quan ja érem a la presó, o a la segona presó, més ben dit, perquè l'altra cosa és que no ens van portar directament a la presó on finalment hem estat, sinó que la decisió inicial va ser de dispersar-nos, com habitualment hem conegut que es fa amb els terroristes, que se'ls posa un ben lluny de l'altre, i per tant no va ser fins molt tard ja d'aquell dia 2 que vam poder parlar amb la família, amb una trucada de 5 minuts.
Sortim de... En quin moment li posen les manilles?
Doncs immediatament després de conèixer l'auto de presó, per baixar una escala, per baixar 20 metres, ens van emmanillar amb les mans al darrere. Jo vaig demanar si era imprescindible que ens emmanillessin, perquè entenc que això es justifica quan s'observa algun risc o algun perill. I vaja, modèstia a part, diguem-ne, no crec que no calgués.
I la resposta?
I la resposta, el protocolo. El protocolo i cap emmanillat.
Endarrere, les mans enrere. Sí, sí. Ahir el Turull explicava que la gent es pensa que pot ser igual i és molt pitjor anar emmanillat les mans al darrere que no pas al davant.
Sens dubte. No, fa mal. I és...
Bueno, vostè també diuen que a vostè li van fer una ferida, no?
Sí, sí, i això és una opinió meva que està reflectida en un informe mèdic, perquè quan vaig arribar a la presó tenia un hematoma al canell i el propi director de la presó se'n va donar i va ser ell qui em va suggerir que em visités el metge perquè deixés constància d'allò.
Li va demanar disculpes, algú?
No, res. Ningú.
Li van, dèiem, venir d'endarrere, d'una manera molt apretada, interpreto...
Sí, ens condueixen a...
En qui va? Perquè el Turull ens explicava que ahir que no anaven tots junts, sinó que ell pensava que anava amb en Raül Romeva.
Sí, jo vaig anar amb el Santi Vila. És a dir, ens van emmanillar...
El Santi Vila també anava emmanillat?
Sí, també. Ens van, diguem-ne, de la sala on ens van comunicar l'acord de la presó, ens van conduir cap al calabós, allà ens van registrar, ens van treure els cordons de les sabates, la corbata que importés, les ulleres que importés, i ens van tancar al calabós a l'espera de conduir-nos cap a la presó quan fos el moment, que això va ser al cap d'un parell d'hores més. Per tant, vam estar 2 hores... en els calabossos de l'Audiència Nacional.
Quan anaven amb la furgoneta direcció cap a... Surten de l'Audiència Nacional, entren dins de la furgoneta...
Emmanillats amb les mans al darrere, asseguts en una furgoneta amb uns bancs de ferro, on no és que no ens posessin el cinturó de seguretat, és que no n'hi havia. I, per tant, emmanillat al darrere, parlant perquè s'entengui, i si algú fa la posició de posar els braços enrere i mantenir-se en posició d'emmanillat, veurà que si s'asseu en un banc o t'hi caben les mans o t'hi cap al cul per seure. I, per tant, era molt complicat. És clar, això, sortim de l'Audiència Nacional en aquesta furgoneta, cap a la presó. Tots pensàvem que arribàvem a Soto del Real, perquè és on sabíem que hi havia els Jordis i on pensàvem que ens conduirien. Arribem, jo anava amb el Santi Vila, com deia, que també evidentment anava emmanillat com jo. Jo em vaig passar el camí queixant-me, diguem-ne, del mal que em feia, perquè realment feia mal.
No resposta tenia... de la policia?
Cap, ni bona ni dolenta, no em sentien, diguem.
Val.
Arribem a la presó i donàvem per fet que arribàvem, clar, no teníem cap visibilitat amb l'exterior. Arribem en una presó, comptant que era Soto del Real, ho preguntàvem de rutina perquè estàvem convençuts que era allà i resulta que no, que estàvem a la presó d'Aranjuez.
Aranjuez?
Sí, que això està a 80 quilòmetres al sud de Madrid, diguem-ne, en direcció Toledo, diguem-ne.
O sigui, 80 quilòmetres que vam fer primer cap a Aranjuez.
Sí, asseguts i lligats d'aquesta manera amb les manilles a la furgoneta, anant d'un cantó a l'altre.
Però Aranjuez no és el destí final.
No, estem allà i, és clar, a mi...
Baixeu de la furgoneta?
Baixem de la furgoneta, entrem en el centre, és quan som a dins que ens expliquen, o sigui, quan preguntem si allò és Soto del Real, comptant que ens contestarien que sí, no, allò era Aranjuez, i on són els companys, no ho saben, esteu en centres diferents. A mi en aquest moment em va caure el món a sobre, sincerament, perquè, a més a més, anant amb el Santi Vila, que sabíem que sortiria l'endemà pagant la fiança, doncs jo em vaig imaginar quedar-me allà sol, fotent-me de fàstic, perdó, i aïllat encara més de, ja no del món, sinó dels companys, i la veritat se'm va fer molt difícil imaginar que els propers dies o setmanes o el que hagués de durar allò, que ningú ho sabia, seria allà amb la solitud extrema.
I per llavors a Aranjuez, què passa?
Estem 2 hores en una sala, esperant...
El Santi Vila devia estar relativament tranquil. Tenint en compte que ell l'endemà marxava.
Tan tranquil com pots estar quan estàs emmanillat i estàs dins d'una presó. No, no estava tranquil i comprensible.
Bueno, passarem una nit a la presó, ho reentendre.
Sí, evidentment l'expectativa era molt diferent. Això està clar, però tampoc, crec que fos just dir que per ell era un moment dolç, en absolut no ho era, i estava segur preocupat com tot pel trasbals d'aquell dia. Clar, no sabíem, si estàvem allà, el lògic és que ens acabessin conduint a la cel·la que toqués aquell dia, i allà ens quedàvem. Ens van fer estar en una sala, i al cap d'un parell d'hores aproximadament ningú ens deia res, hi entraven, però ningú ens informava de si ens quedaríem allà, de si no, de si ens farien entrar en un mòdul, no sabíem res, i al cap de dues hores una persona ens diu que tornem a pujar a la...
Una persona és un funcionari?
Sí, un funcionari, crec que era un cap de servei, sí. O no sé exactament.
Torna a la furgoneta.
Tornem a la furgoneta, tampoc sabíem on anàvem, i tornem emmanillats al darrere.
No hi ha advocats ni res, eh?
No, ni advocats, ni trucades, ni res. Ni saps on són els altres, ni saps on vas.
És a dir, el segle de la informació... Efectivament, no hi ha cap tipus d'informació. És la...
No, però això, vaja, té a veure, diguem-ne, amb l'actitud i el tracte de les persones, no? Tornem a la furgoneta, una altra vegada emmanillats al darrere, sense saber si el viatge duraria 5 minuts o 5 quarts d'hora, i d'Aranjuez, insisteixo, 80 quilòmetres al sud de Madrid, anem, sabem després, a Estremera, que jo no sabia ni que existís, ho vaig de confessar i crec que això ens passava a tots, que està a 75 quilòmetres a l'est de Madrid. Per tant, l'excursió, no sé de quan era, però...
va ser una estona llarga.
De Madrid a Aranjuez i d'Aranjuez a Estremera van ser moltíssims quilòmetres, entre 150 i 200 quilòmetres dins d'aquesta furgoneta,
emmanillats al darrere, sí, sí. Amb dolor, amb forts dolors.
Sí. Una cosa que la veritat ens va fer riure, però és absolutament ridícula. Quan vam arribar a Aranjuez, abans no van obrir la porta de l'espai on estàvem retinguts i emmanillats, la Guàrdia Civil va considerar que ens seria de gran utilitat posar-nos amb el mòbil 3 vegades l'himne d'Espanya.
Però li van posar o és que era la trucada al...
Van posar 3 vegades l'himne d'Espanya abans de baixar de la furgoneta de la Guàrdia Civil, cosa que era ridícula en aquell context i...
Amb algun comentari afegit o no?
No, però vaja, sobraven les paraules.
Va. Llavors, la mateixa gent els porta, els trasllada cap a...
Estremera.
Cap a Estremera. Sense saber res del que feien.
Sense saber res. Sí, no sabíem... No sabíem si ens traslladaven de presó, però tampoc sabíem a quin anàvem, ni sabíem si allà on anéssim ens trobaríem els companys.
Estremera. Arriben a Estremera. I...
Alguns companys ja havien arribat i en poca estona sí, vam veure que els 6 consellers que vam quedar finalment allà, doncs ens van veure tots allà i vam, a partir de llavors ja vam començar a fer la vida allà. Primer vam passar una nit al que es diu el mòdul d'ingressos, abans no traslladen al mòdul definitiu. Aquella nit jo vaig compartir la cel·la amb el Jordi Turull, i no sabíem si ens quedaríem junts allà, si seria breu, si seria llarg. Bé, era tot el futur, diguem-ne, el vas coneixent a mesura que passa, no el pots endevinar.
Cada 24 hores van a la cel·la definitiva, al mòdul definitiu, i el va sorprendre a la cel·la que li va tocar amb l'Oriol Junqueras o no?
Potser no és la paraula sorprendre, perquè no, ni t'ho planteges, i tampoc evidentment ens van preguntar amb qui preferíem estar, ni jo, que jo hagués estat encantat d'estar per descomptat en qualsevol d'ells. Per tant, va ser una decisió que es va prendre des del centre penitenciari. Ens van posar de dos en dos en 3 mòduls diferents, per tant això vol dir que no ens vèiem, ens vèiem amb el que compartíem cel·la, però no vèiem els altres 4, excepte si en algun moment de la setmana doncs venia l'advocat o alguns venia a visitar a tots, i coincidíem en l'àrea de comunicacions, que es diu...
No hi havia un nexe d'unió en algun lloc, per exemple, perquè s'ha comentat que quedàvem a missa. Per veure'ns.
No vam arribar-hi a coincidir mai tots, entre altres coses perquè les primeres setmanes els que volien anar a missa no els van deixar anar a missa, deien per raons de seguretat. Per tant, a dins de la presó no...
A missa no se podia anar? A Oriol Junqueras no el van deixar anar a missa?
No el van deixar anar a missa. No el van deixar anar a missa. La raó, raons de seguretat. No sé què vol dir això, però és l'explicació que van donar.
Llavors, quan entren a la cel·la per primera vegada, com és aquesta cel·la?
Doncs és una cel·la que deu fer encara no 3 metres d'ample, per 5 de llarg, si arriba, en el que hi ha una llitera, per tant, dos llits, en el que hi ha una mena de prestatgeria feta d'obra, dos petits escriptoris, dues cadires, i un espai també molt reduït. Hi ha una pica molt petita, un lavabo i una dutxa molt petita, i tot això en aquests 11 metres quadrats.
En aquests 11 metres quadrats, quan se'n van a dormir, els tanquen amb barrots, amb doble porta?
En aquest cas, com que és una presó feta el 2008, doncs les portes són automàtiques i, per tant, es tanquen com una porta corredera, diríem.
Quan... Suposo que la primera nit dormint allà deu ser impossible, no?
Doncs mira, la veritat és que no. La veritat és que estàvem tan físicament esgotats perquè realment estàvem esgotats que... per sort nostra, vam dormir tots dos i profundament, però de desgotament. És a dir, el cos ja no donava més de si, necessitàvem descansar. Portàvem no només la tensió acumulada de moltes setmanes, sinó que tota la dinàmica de l'Audiència Nacional, dels trasllats, ens van deixar físicament esgotats.
En tot aquest temps, suposo que pensa amb la família, òbviament, amb el que menys deu pensar és amb la política, que seria el més normal, pensa amb la família. Quan pot parlar amb la família per explicar la situació?
Bé, a partir del tercer dia devia poder parlar amb la normalitat en què es pot parlar a la presó, perquè no pots agafar el telèfon i parlar quan vols i l'estona que vols amb la família. De fet, la manera com tens de comunicar-te amb l'exterior és la següent. Per telèfon pots fer un màxim de 10 trucades a la setmana. De
quan? Una,
10 trucades.
De quants minuts cadascuna?
5 minuts.
I quan porta 5 minuts et ve algú i et ho pengi?
No, es talla automàticament perquè el sistema ja està programat d'aquesta manera i segur que tothom s'imagina que si intentes parlar cada dia amb la família a casa, tens 3 fills petits i parles amb la teva dona, doncs parlar 5 minuts amb 4 persones és un temps molt escàs i, per tant, acabes podent parlar molt poc amb els de casa, perquè feu l'exercici, parleu 5 minuts amb 4 persones intentant saber com estan, que t'expliquin coses de l'escola, que t'expliquin coses de fora, que t'expliquin ells com se senten, que et demanen com estàs tu, clar. Tot això
és el més gran de les tortures.
Sembla que no.
Els 6 que n'hi ha, me refereixo psicològicament, és allò de dir, en 5 minuts m'he de repartir el temps.
Per tant, amb 10 trucades per setmana, i intentant, com em sembla que és comprensible, poder trucar cada dia a casa, això ja eren 7 trucades la setmana, si, com ens passava sovint, se'ns tallava en el moment més interessant de la conversa, doncs algun dia havies de repetir la trucada, ja eren 8, ja eren 9, ja eren 10, ja s'havien acabat, què vol dir que a la pràctica només pots parlar només amb els de casa, un cop a la setmana, si no se t'han esgotat les trucades, doncs mires de parlar amb els pares, i si has tingut sort i te'n queda alguna, jo tinc germans, doncs mires de parlar un dia amb cada germà cada setmana.
I veure'ls, per exemple, els dissabtes sí que es pot anar a veure, no? Visitar-los, per exemple, els seus fills l'hauran visitat diverses vegades.
No, amb tot aquest temps només els he vist 2 hores. Els he vist.
Com? Però els dissabtes si podien anar a veure'ls.
El règim de visita és certament cada cap de setmana hi ha una comunicació de 40 minuts que es fa a través d'un vidre. D'un vidre. Hi ha un petit espai a cada banda del vidre i, per tant, et comuniques amb un vidre pel mig i a través d'un telèfon que fa que et puguis sentir d'una banda a l'altra del vidre. En aquest context, tothom ens havia insistit molt que no féssim passar els nostres fills pel tràngol de veure el pare, en aquest cas, o en el cas de les conselleres Bassa i Borràs, la mare, a través d'un vidre. perquè realment és la impotència màxima. És millor tenir-ne un bon record que no el record de no poder ni agafar-te la mà. I per tant, els que tenim fills petits, tots vam descartar veure'ns en aquestes circumstàncies, i per tant, així, els caps de setmana que hi havia comunicació, doncs en 40 minuts estrictes, perquè també els 40 minuts i 5 segons ja s'ha acabat la comunicació, i la meva dona o els amics que durant aquests dies vam poder veure, doncs això, feien 1.500 quilòmetres, perquè eren els 700 llargs d'anar i els 700 llargs de tornar, per estar 40 minuts i comunicar-nos a través d'un vidre.
Explicava el Turull que una de les experiències més meravelloses és començar a rebre cartes.
Sens dubte.
És meravellós perquè la relació epistolar, que pràcticament la teníem perduda, és magnífica. Sempre m'ha agradat molt el tema d'enviar cartes o d'enviar postals, que està pràcticament... El tema d'enviar cartes és un fet que pràcticament no fem amb els correus electrònics,
sí,
i amb els
fet,
whatsapps...
Molta gent ens ho deia a l'inici de la carta. No me'n recordo de la darrera vegada que vaig escriure una carta, o que no m'haguessin imaginat mai que tornaria a escriure una carta... I sobretot no m'ho hagués imaginat per escriure-la a algú que està a la presó.
Sap quantes n'ha rebut?
Exactament no. Sé que mentre estava a la presó vaig rebre al voltant de 2.000, que les vaig poder llegir, i per tant això...
I endur,
sí. I el dilluns, quan vam marxar de la presó, ens en van donar tres caixes, almenys a mi me'n van donar tres caixes que encara la presó no les havia registrat i no ens les havia lliurat. Per tant, segur que molta gent que ens en pugui haver enviat, si no l'hem contestat, és perquè probablement no l'havíem rebut.
No era que les contestava totes?
No, impossible. Devia contestar entre 5 i 10 al dia, això sí, que les contestaves a les persones conegudes, a la família, als amics, i de tant en tant alguna carta que era tan meravellosa que et sabia molt greu que qui te l'havia enviat no sabés que l'havies llegit i que t'havia agradat molt.
Meravellosa?
Meravellosa per el que t'explicava, pel to, per moltes raons. Perquè de cartes meravelloses n'hi havia moltes. Per tant, en dec haver llegit unes 2.000, i pel volum, fent la comparativa, probablement en dec tenir unes 3.000, en tres caixes, unes 3.000 per llegir.
Algun diputat que no sigui independentista i que estava a l'última legislatura al Parlament de Catalunya, li va enviar alguna carta?
Entre aquestes 2.000, no. No sé si en les altres 3.000 n'hi ha alguna.
S'ha quedat molt parat de la reacció dels altres grups parlamentaris que no li hagin enviat cap carta ni hagin sabut?
Si sóc sincer, no m'ho he ni plantejat. Jo crec que en això cadascú ha de fer el que la seva consciència li dicti, i si algú ho troba normal que per aquestes circumstàncies algú estigui a la presó, jo crec que això ja queda a la consideració de cadascú.
Molta gent segurament ara a les xarxes estaran dient: bueno, això és el que passa en un estat de dret quan es comet una il·legalitat segons la Constitució, per exemple.
En un estat de dret segur que no passa exactament això, entre altres coses perquè la presó preventiva no és una condemna. La presó preventiva no és el resultat d'una sentència en què un jutge hagi determinat que s'ha comès un delicte.
Però li diran que per aquí ha passat, per exemple, Ignacio González, per exemple, ha passat per això, i, per exemple, hi ha un altre català que ho està patint ara, que és qui va ser president del Barça, Sandro Rosell, que porta mig any en presó preventiva, sota el Real.
Cada cas deu tenir les seves circumstàncies. Jo puc parlar del meu, del nostre, i és evident que nosaltres tenim la convicció que no hem comès cap delicte, però, en tot cas, això es discutirà en un judici el dia que se celebri. La presó preventiva no serveix per castigar. La presó preventiva té una funció molt concreta amb la llei a la mà, que és la d'assegurar la presència d'aquella persona que està investigada, assegurar la presència davant del jutge quan se'l cita, o l'assistència al judici quan se celebra. Hi ha unes causes molt concretes que justifiquen estar en presó preventiva, que és el risc de fuga, que és el que se'n diu la reiteració delictiva, i que és el que se'n diu el risc de destrucció de proves. I en cap cas, cap d'aquestes tres raons es donen entre les persones que hem estat o que són encara a la presó.
Hi ha hagut ganes d'humiliar?
Vist que no hi ha raons jurídiques, algú pot pensar que el que explica que encara hi hagi gent a la presó és que potser sí.
No hi ha hagut, és a dir, mai s'està bé en una presó, mai. Suposo, vaja, mai. Però el dubte que em fa és, pensant el que és una presó, s'ho ha arribat a passar millor del que es pensava, tenint en compte la relació que explicava ahir el Turull amb els altres amb les altres persones al centre?
Jo en això segurament tinc una perspectiva una mica diferent, perquè per raó de la tasca com a conseller de Justícia he visitat presons pràcticament cada mes. I per tant, segurament quan vaig entrar a la presó tenia una idea bastant aproximada amb la realitat del que significa viure a la presó. Encara que no hi hagués estat mai, és evident que una vegada t'hi has passat 33 dies i 33 nits, la vivència no és en la teoria, sinó que és en la pràctica. Per tant, segurament he estat dels menys sorpresos i potser dels menys colpits per la vida a la presó, perquè això, de fet, d'una manera molt activa, jo visitava les diferents presons que teníem a Catalunya, cada mes segur que entrava en alguna presó i les vaig arribar a conèixer molt bé, i per tant potser aquest efecte novetat o aquest efecte sorpresa jo no el vaig tenir.
Què feia un dia de cada dia allà? Es podien apuntar allò que en diuen activitats o no?
Sí, de fet això, com us ho deia abans, ens passàvem 16 hores al dia tancats físicament.
Perquè els hi tocava tancar. O sigui, perquè per horaris sí, toca estar 16 hores tancat.
L'horari és a les 8 del matí desperten per fer el que en diuen el recompte. Per tant, ja comencen els missatges per megafonia, que t'aixequis, que encenguis el llum, s'obre la porta més o menys un pam perquè el funcionari que fa el recompte pugui veure que en el nostre cas hi ha dues persones a la cel·la. D'això a les 8 del matí, a 8:45... s'obre la cel·la. Les cel·les estan en dos pisos, en un primer pis i un segon pis. A baix hi ha els espais comuns, el menjador i altres espais. A 9:15 baixes a esmorzar. Esmorzar vol dir un panet, un llonguet i una petita terrina de melmelada o de mantega, això el dilluns, el dimarts, el dimecres, el dijous, el divendres. Esmorzes fins a les 10, doncs estàs, diguem-ne, entretingut, comentant la jugada amb
fora de la cel·la, per això, eh?
Sí, entre 9:15...
I les 10, fora de la cel·la.
I 2:15, estàs fora de la cel·la.
D'acord.
I després tornes a la cel·la 2:15, fins a 4:45 aproximadament, que tornes a sortir. A les 7 és hora de sopar, i abans de 7:45 ja tornes a estar a la cel·la fins l'endemà a les 8 del matí. Per tant, fora de la cel·la amb dos períodes, entre l'esmorzar i el dinar, i entre 4:45 i havent sopat, i estàs només en aquests dos períodes, que són les 8 hores que resten del dia de les altres 16 que estàs a dins.
Cel·les, no hi ha tele, evidentment, com ens ha explicat. No, això no és un hotel.
Cel de televisió se'n pot tenir, l'has de comprar en el mateix centre penitenciari, igual com pots comprar, diguem-ne, alguna cosa per menjar, en tots els mòduls hi ha el que se'n diu un economat. La televisió la pots comprar encarregant-la, i per tant vam estar la primera setmana sense televisió, i després...
O sigui, estaven informats del que passava fora.
Teníem televisió. Estar informats no sé si equival a dir tenir televisió. Estàvem informats a través de les emissores de televisió, dels canals de televisió que es veuen a la Comunitat de Madrid, en què, en relació al tema de Catalunya, la veritat és que el matís era molt escàs, i per tant sí que és molt clara la visió que tenien els espectadors de l'Estat i de Madrid, perquè una de les televisions que es podia sintonitzar era Telemadrid, però és una informació molt, molt esquemàtica i molt esbiaixada en general.
Ràdio ho podien tenir o no?
Teníem ràdio,
transistor.
Però Estremera, si algú ho ha vist o sap on és al mig del no-res, està al mig de l'estepa manxega. I arribaven només tres emissores de ràdio en la ràdio que teníem, Ràdio Castilla-La Mancha, Ràdio Maria i Ràdio Tarancón, que en alguns programes connecta amb la SER. Aquesta era la nostra connexió amb el món.
Ràdio Maria és una emissora de ràdio, ho recordo perquè jo vaig sentir, crec que per Andalusia fa alguns anys, mentre anava en cotxe, diguem-ho que és una emissora d'àmbit... diguem-ho, religiós.
Sí, vindria a ser el que a vegades hem sentit els telepredicadors, doncs serien els radiopredicadors.
D'acord. I llibres en podien entrar?
Sí, sí, en l'entrada de paquets que en diuen, que se'n poden entrar dos cops al mes, doncs a part de les coses que puguis necessitar de roba, doncs si t'hi afegien algun llibre, podia entrar.
Quin llibre has llegit aquests dies?
Doncs vaig acabar Arnaun, que el tenia començat ja abans d'entrar-hi, que sembla fet a propòsit, però no ho era, diguem-ne, que era El somni de Mandela, del John Carlin, que explica la seva vivència just després de sortir de la presó, havent-hi passat 27 anys, i que al final va ser segurament el catalitzador per acabar amb l'apartheid. I després he pogut llegir, que potser no era el llibre més alegre per llegir a la presó, però el tenia pendent, i potser mig la casualitat va fer que agafés aquest i no n'agafés un altre, el Victus, de l'Albert Sánchez Pinyol, que més enllà de la història que explica, diguem-ne, quedes meravellat de tan bé com escriu.
Escolta, tinc tantes preguntes, però sé que ha de marxar, i per tant deixaré que faci una pregunta als nostres tertulians i marxo, però
sí,
només permet, una.
Sí que volia tenir un record molt, molt especial per l'Oriol, perquè no, realment va ser un moment molt dolorós deixar-lo allà, i ara evidentment no me'l trec del cap durant el dia, perquè hi vaig passar infinites hores durant les últimes setmanes, i imaginar-me'l, perquè em puc imaginar bastant bé gairebé en cada minut del dia que deu estar fent, i estic segur que d'aquella sotregada de quedar-se allà, doncs se n'ha recuperat, segur que se'n recuperarà i continuarà fent el que sap fer, que és llegir molt, que és escriure, que és guanyar-se la simpatia de la gent del mòdul. De fet, evidentment, una de les seves tasques importants allà, d'una manera espontània, perquè li demanen, és quasi fer de professor, perquè, en fi, amb qualsevol pretext, i com que saben que té moltes coses per explicar, doncs li demanen...
La relació amb els interns veig que ha estat magnífica.
Sí, en general ha estat més que correcta, i la simpatia i la solidaritat ha estat absoluta, i segur que els ha fet classes, com en recordo dues, diguem-ne, d'uns quants interns que no sé a tom de quina conversa devia venir, però els hi va acabar fent una classe sobre teoria de jocs, aquest model econòmic de com prendre decisions, o recordo una també, un dia van posar-se a parlar tot el matí de canvi climàtic, per exemple, perquè evidentment dins dels interns hi ha gent que potser no té gaire interès en les coses, i en canvi n'hi ha molts que segurament han vist en l'Oriol una oportunitat de poder fer molt més lleugera la condemna. I llavors recordo molt l'Oriol, també li agrada molt l'astronomia, i molts matins que ens llevàvem d'hora, perquè sopant a les 7 i a 7:45 estan a la cel·la, en general vas a dormir d'hora, diguem, quan encara no ha sortit el sol, segurament la son ja s'ha acabat, i el recordo moltes vegades això, mirant els estels i pensant en els seus fills, amb qui, pel que m'explicava, doncs els agradava molt mirar el cel, i estava molt content un dia perquè va veure Mercuri i Venus, cosa que em deia és molt poc habitual poder-ho veure des de la Terra, i allà que hi ha un cel molt clar, doncs es va poder veure.
Carles Mundó, deixi'm fer-li dues preguntes molt concretes sobre el passat i sobre el futur. Uh-huh. Avui no hem fet una entrevista electoral, és a dir, molta gent pregunta, però home, estan llista. Sí, estan llista, uh-huh. Però la voluntat era una entrevista que jo crec que d'altíssim interès, perquè ha estat 33 dies a la presó una persona que és política, i per tant jo tinc dues preguntes molt concretes. Una és del passat. Per què vostè avui no està a Brussel·les i en canvi està 33 dies a la presó?
Home, entre altres coses, no estic a Brussel·les perquè el jutge m'ha prohibit sortir.
Ja m'entén el que vol dir. És a dir, per què no ha estat tot aquest temps a Brussel·les i en canvi sí que li va tocar a la presó? És a dir, que va ser, com ho van fer? Com ho van decidir?
Jo crec que això, crec, i ja em disculpareu, perquè realment l'aïllament, porto 48 hores en la realitat, i tampoc m'he dedicat a posar-me al dia de l'actualitat política completament, perquè el que he volgut és estar també molt el màxim de temps amb els de casa. Però en tot cas, això crec que s'ha explicat així, és exactament així, era una decisió personal de cadascú, tothom va fer el que creia que per raons personals, i cadascú amb les seves raons havia de fer, i per tant els que van decidir anar a Brussel·les i emprendre aquest camí, que evidentment té incerteses, i els que vam decidir doncs afrontar el que hagués de venir, i jo personalment, que és el final per qui puc respondre, jo ho vaig afrontar amb una absoluta serenitat. Jo tinc la convicció que no he comès cap delicte, res del que haguem fet mereix que ens condemnin a estar a la presó, res, perquè estem davant d'una qüestió política, i per tant jo estic convençut que davant del jutge, i les vegades que faci falta, podré defensar els meus actes i podré explicar que cap qüestió de les que es plantegen poden portar una persona a la presó.
Aquella famosa nit on hi va haver la reunió de què en deien de tota aquella gent que formava part de... És que no me'n recordo com ho dèiem, ara, això, ara. Tota aquella gent que formava part, que hi havia en Xavier Vendrell, que hi havia la Marta Pascal... No, tenia un nom... L'Estat Major. Aquella famosa nit, que l'endemà se'ns convoca una roda de premsa per anunciar que probablement Puigdemont presenta la voluntat de fer les eleccions, d'anunciar-les ell, les eleccions. En quin rol jugava aquí Carles Mundó?
Doncs jo vaig escoltar molt aquella nit i vaig parlar poc. En aquell moment el president estava absolutament determinat a convocar les eleccions i així ho va...
I estava a favor, Carles Mundó?
Jo hagués entès que hagués pres aquesta decisió. Jo ho hagués entès. I ell estava, això, determinat a convèncer tothom que era allà. Així ho va explicar també l'endemà al grup parlamentari i després ja, la veritat és que...
No... Per tant, va ser un error no convocar-les per Carles Mundó?
No sé si va ser un error, això no ho sabrem mai. Per tant, la pregunta és molt pertinent, però la resposta no la sé donar.
L'última. Digui la veritat. Guanyi qui guanyi, si li diuen a Carles Mundó, pròxima legislatura, conseller de Justícia, repeteixi, amb més ganes o no?
Jo crec que no és irrellevant guanyi qui guanyi. Jo crec que hem de veure el resultat i és en funció d'això que hem de decidir. Però jo sempre m'he pres la política com una cosa que només té sentit seri si realment pot servir a la gent. Si a partir del dia 22 torno a fer d'advocat, estaré entusiasmat de fer-ho, igual com si tinc l'oportunitat de poder servir al país.
Però li agradaria tornar a ser conseller o ho descarta, personalment? Per la seva dona, per les criatures, que digui, escolta, mira, jo he arribat fins aquí, com pot fer la Meritxell Borràs? Fora.
Segurament, si m'ho preguntes avui, diguem-ne, no tindré cap disgust de no continuar en un govern. És que és una polèmica, diguem-ne, que ara no voldria obrir...
No, d'acord, d'acord.
Una polèmica, una qüestió, i no m'estic fent pregar, no és que no estigui contestant.
És perquè, escolti, fa 3 dies estava a la presó.
Ho diré molt clar, per comoditat personal, és a dir, el cos no m'ho demana, això li puc ben assegurar. El cos no m'ho demana per tranquil·litat personal, també per qüestions professionals, hi pots veure fàcilment més inconvenients que virtuts.
Val. Preguntes molt breus, sisplau, que ha de marxar, que li queden 3 minuts, per tant, 20 segons per pregunta, si pot ser resposta ràpida, en Frank Ford, si no, el seu cap de comunicació, l'Isaac Salvatierra, estimat, i que pot treballar d'aquí a RAC1, no em diguen què em pot fer. Davant, sisplau.
Una petita introducció i la pregunta. El exconseller Rull diu que el programa electoral ha de ser llibertat, dignitat i recuperació de l'autonomia. Això ens sona a l'any 77 i això ens sona que vostès amb aquest procés han portat un retard no només econòmic, sinó recuperació i també de la capacitat dels polítics i catalans. Ha valgut la pena tot això?
Bé, vostè fa una pregunta a partir d'una afirmació que no comparteixo, per tant ara no podré respondre ràpidament com vol el Jordi.
Vostè,
creu que la situació que es dona a Catalunya s'explica per l'actitud dels partits independentistes? I jo crec, i de fet les dades també ho expliquen així, que els problemes venen a partir del moment en què l'Estat, d'una manera irracional i desenfrenada, aplica l'article 155 i paralitza el país.
Josep Martí i Gemma Galdón.
A la presó han anat companys de viatge del govern, que en les anteriors eleccions formaven part d'una mateixa candidatura, Junts pel Sí. Han anat pels mateixos motius, perquè han fet les mateixes coses, tots innocents, els meus ulls. Vostè encara és el meu conseller de Justícia. La meva pregunta és, com es va una campanya a guanyar vots o a pispar vots als companys que han estat amb tu a la presó per fer o per continuar fent una feina que encara no s'ha acabat? Per què la unitat esta vegada no ha estat possible?
Bé, això segurament també és una valoració. Per mi la unitat existeix perquè, evidentment, en les qüestions importants hi ha un acord ple entre tots aquests companys de viatge, amics també, i per tant segurament el fet de presentar-se amb diverses opcions el que fa és que cadascú pugui optimitzar al màxim el suport electoral en el seu espai polític, perquè hi ha punts compartits que tenen a veure amb el procés polític de Catalunya, i hi ha punts en el que potser hi pot haver diferències quan parlem de qüestions d'ordre ideològic, i per tant la unitat d'acció en la qüestió de país hi ha estat, hi és i continuarà sent sense cap mena de dubte, i estic convençut que ara cadascuna d'aquestes opcions s'esforçarà al màxim per treure el millor resultat possible. De fet, és la seva obligació, esforçar-se al màxim per treure el millor resultat possible i, per tant, visualitzar que aquests més de 2 milions de ciutadans de Catalunya que reclamen poder decidir convertir-se en estat tenen una veu i tenen un projecte polític en el qual se senten representats. I, de fet, és necessari que se'ls doni veu i que es tingui continuïtat aquest projecte polític, perquè a mi el que em sorprèn és que el bloc del 155 no faci ni una sola proposta, tanqui els ulls com els nens, es tapen els ulls pensant que la realitat no existeix i que aquests 2 milions llargs de persones han desaparegut perquè algú va tenir l'ocurrència d'aplicar el 155 i d'enviar mig govern a la presó.
Gemma, breu, sisplau, sí. Gràcies.
Vostè, com a conseller de Justícia, el càrrec que tenia fins fa poques setmanes, va substituir Germà Gordó, una persona rellevant a l'entorn de Convergència fins fa poc, mencionat els casos Pretòria, Palau i TV, investigat actualment per tràfic d'influència, suborn i malversació, i una persona que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu que és una peça clau en la trama del 3%. Jo li voldria preguntar, assumint una cartera portada per una persona sobre qui recauen tantes sospites de delictes importants, quines accions va prendre vostè des de la Conselleria de Justícia per fer net, per investigar quins dels temes pels quals és acusat Germà Gordó podien tenir ramificacions dins de la conselleria que vostè heredava?
Doncs, evidentment, si en la meva gestió com a conseller hagués detectat alguna irregularitat que afectés la conselleria, òbviament ho hagués denunciat. No sé quina és l'activitat del senyor Germà Gordó fora de la conselleria, i en tot cas seran els tribunals els que ho hagin d'aclarir, però en l'àmbit de la conselleria jo no vaig tenir constància de cap situació que fos compromesa en el sentit que vostè expressava.
Li sorprendria que el cas del 3% és utilització de licitacions públiques,
sí,
per tant és bastant possible que utilitzés la conselleria que tenia per fer aquest tipus d'activitats. No es va fer cap investigació específica per fer net?
És que segurament explicat així es pot entendre que és d'una manera les licitacions que fa la Generalitat de Catalunya no les fa cada un dels departaments, es fan a través d'una empresa pública que es diu infraestructures.cat que està en l'àmbit de la Conselleria d'Economia i per tant les contractacions no les fa cada departament de forma directa, i potser en aquesta mesura s'entén millor el fet que jo explico. Jo, si hagués detectat en l'àmbit del Departament de Justícia una irregularitat, òbviament ho hauria denunciat, sens dubte, però no és el cas.
No les va buscar.
No, vostè vol, ja entenc què em vol fer dir.
Un espai que sembla que està brut, el normal és intentar fer net de forma activa.
Jo crec que m'ha entès quan li dic que el Departament de Justícia no és qui contracta les obres que interessen al Departament de Justícia, i per tant, si no contracta les obres, per molt que busqui, segur que no trobaré una contractació irregular, perquè la contractació allà no existeix.
Sí, no,
val, acabo, gràcies. Només una última qüestió, que és el sortir de la presó. El camí deu ser molt més llarg que abans d'arribar a casa, no? Imagino, deu ser horrorós, no? El camí fins a arribar, perquè, clar, s'assabenta que no tornarà, en principi. Com s'ho pren?
No, el camí de tornar a casa, la veritat, és un camí que no es fa llarg, que fa molta il·lusió, perquè deixes enrere una situació molt més dura, i per tant el que ve per davant fa molta més il·lusió que el que deixes enrere.
Té por o no, per això, de tornar de cara? Falta el judici, ben que diuen.
No tinc por. Em fa mandra haver d'afrontar tot això, però ho faig des de l'absoluta tranquil·litat de consciència. Jo dormo perfectament, no tinc la convicció d'haver fet res que sigui delicte. Si algú té la indecència d'acusar-me d'un delicte que implica la violència, com és la rebel·lió o com és la sedició, a mi em fa... em fa quasi somriure que algú pensi que jo puc participar de qualsevol acció que contingui la violència com a argument, perquè no només no ho comparteixo, sinó que tota la meva vida m'he esforçat en rebutjar-la. Com que això no té cap lògica, estic convençut que quan tinguem l'oportunitat d'explicar-nos davant de qui faci falta, quedarà molt clar que cap d'aquests delictes dels que se'ns imputen ens poden condemnar, perquè no ho dic jo, que puc ser un dels afectats i, per tant, veure-ho d'una manera molt més amable a les meves posicions. He llegit a la presó que 150 catedràtics de dret penal d'universitats espanyoles, que probablement no deuen simpatitzar amb la causa independentista, han dit de manera molt argumentada i de manera molt justificada que cap d'aquests delictes que se'ns imputen tenen sentit en el Codi Penal espanyol i, per tant, paciència, ens defensarem tant com calgui i a tot arreu per defensar que nosaltres no hem comès cap delicte.
He de dir-li, ja marxa, ja va de dir-li, em vaig quedar molt sorprès quan va sortir de la presó. Jo el primer que va fer és anar a un míting i vaig pensar, sí, jo sóc familiar i li asseguro que, de debò, el torno a enviar, permeti-me la llicència, el torno a enviar a Madrid, doncs, almenys a Madrid, no cal anar a Madrid.
Doncs,
és el primer que li vaig dir quin és?
M'agrada que m'ho preguntis. No, vaig ser jo que hi vaig voler anar, per una raó molt senzilla. Evidentment, si hagués pogut abraçar els meus fills, primer de tot ho hagués fet, però a l'hora que arribava a Vic, són petits i ja estaven dormint.
Sabien que quedaven a llibertat, per això? Quedava, sí, ho sabien els nens,
però,
eh?
Però arribava a Vic, de fet, vaig arribar a Vic, eren les 12 tocades.
Bacà.
Per tant, sabent que no podia fer el més important o que potser el millor era esperar, com així va ser, que es llevessin, em venia molt de gust poder anar amb la gent a donar-los les gràcies. No ho sabeu, de veritat. Si els dies a la presó es poden portar amb tranquil·litat d'esperit, és perquè saps, i ho hem vist, i ho sabíem i ho notàvem, que al carrer, que el meu poble, que la meva comarca, que el país sencer, hi havia centenars de milers de persones que no van descansar denunciant aquesta situació i mostrant-nos la solidaritat. I tenia la necessitat íntima de donar les gràcies. I la primera oportunitat que vaig tenir de fer-ho va ser, la casualitat ho va voler fer així, tant de bo hagués estat moltes setmanes abans i no s'hagués donat aquesta casualitat, va ser en aquest acte d'inici de campanya i, per tant, vist que no podia abraçar els meus fills a aquella hora, una altra cosa que també em venia molt de gust era donar les gràcies a la gent.
Pues moltes gràcies, Redon, ja per ser avui aquí. Moltes gràcies, Carles Mundó, i ens continuem veient, que és la millor notícia.
I tant que sí.
Gràcies.
Bon dia a tothom.
Bon dia a tothom.